Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts ara que passen de les 5 de la tarda, moment ara de parlar de ciència, ja sabeu, fabricació, perquè d'alguna manera la ràdio és ciència, i per això ja ens acompanya l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, què tal?
Molt bé, aquí acabant de...
S'alibera, perquè...
Acabant d'empassar un caramel que m'has donat, molt bo,
Què t'ha semblat?
M'ha agradat molt,
Sí? Sí. De què era? Perquè jo t'ho he donat, també.
No sé, però té com gust així una mica anisat. M'ha agradat moltíssim, però no et sabia dir exactament de què és.
Mira, de la casa portuguesa que ens ho ha enviat la Leonor. Jo estic aquí amb el mig... jo estic a règim, però...
Escolta, que aprofiti.
Gràcies. Em queda un trosset, Doncs jo t'escolto i després a la publicitat ja li faré una altra mossegada.
Molt bé.
A veure, estem una mica inquiets.
Per què?
Perquè avui ens vols parlar, i hi ha hagut molta conya, del Oumuamua.
Sí, Oumuamua.
Que és que el nom ja té...
El nom és un nom hawaià.
Clar, és que jo vull... No?
Has anat mai a Hawaii?
No, però m'agradaria.
Doncs ja ho pots posar a la llista, perquè és un destí extraordinari, de natura.
Barack Obama, no?
És hawaià.
Va néixer a Hawaii.
Sí, vull dir... sí, però bueno, això a mi no em
diu... I el Jason Muamua.
Qui dius?
No, no, és un actor, és un actor, però no es diu bé Muamua, però m'ha recordat, no?, que té aquest punt, el José, i ens ha transportat cap a Hawaii. Què tal? Com estàs? Estàs bé? No t'estigues, t'hem arribat a Hawaii?
Molt bé. Sí? A Hawaii ja et dic que és un destí interessant per posar-s'ho a la llista, de vacances.
Sí, tu hi has estat, no?
Sí.
I bé.
Bueno, qui li agrada la natura és extraordinari, i a més hi ha observatoris astronòmics. En un d'ells puges a 4.000 metres.
Tu?
Puges amb re, sí, 4.000 metres, que et mereixes una mica per l'altura.
Clar.
I en una altra de les illes puges a 3.300 amb no res, també. I allà hi ha observatoris. De fet, parlarem d'un dels observatoris perquè és el que et fa posar intranquil avui una mica.
Una mica molt.
A veure.
Bueno, va, fem una cosa. Primer de tot, posa'ns en context.
Val, el context és que l'any 2017 es detecta un objecte, que ara en donarem més detalls, es fa des d'un observatori que hi ha un dels volcans de Hawaii, el Haleakala, que el que fa aquell observatori, que funciona de manera robòtica, és a dir, totalment autònom, és, se n'adona que ve un objecte nou, calcula l'ordinador la trajectòria, inicialment es pensa que és un objecte natural, fins que algú proposa que és un tros de ferralla ET.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan exacto.
Joan Anton. Perdó, o sigui, que no, ferralla ET, jo m'he quedat ara...
No ho explicaríem així si no s'hagués descartat, perquè, òbviament, estaríem donant la notícia d'una altra manera,
totalment.
I això va ser el 2017, Però sí que recordo perfectament aquell moment.
Tu recordes el dia que va...
Absolutament, el dia que va saltar la notícia.
I què vas pensar quan va saltar la notícia?
No, jo sempre prudència, ja em coneixes.
Sí.
Jo penso que la posició que hem d'adoptar, tots els que ens dediquem a divulgar la ciència, és, d'entrada, prudència, que és, val, Carl Sagan un cop va dir, i això ho utilitzen molt, afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. Per tant, abans que afirmar una cosa tan gruixuda com aquesta, n'has d'estar molt ben segur, i per tant la primera cosa és prudència, anem a veure què hi ha, anem a llegir les informacions, anem a veure qui ho diu, a veure si qui ho diu té credibilitat o no, i esperem perquè totes aquestes coses s'hauran de confirmar. I els que vam adoptar per la posició de prudència vam fer bé, perquè després això es va
caure,
desmuntar.
No?
Però el cas és molt interessant. És molt interessant perquè, primer, aquest objecte, l'Oumuamua, és extraordinari de per se. Ja veuràs que és extraordinari i té mèrit ser Oumuamua. I després, perquè el cas ens explica també això, com ens hem de comportar davant de, no sé, hipòtesis extraordinàries.
Hipòtesis extraordinàries, tu deies al principi, en aquest 19 d'octubre del 2017, Joan Anton, el primer objecte interestel·lar.
Sí.
Dir, això és el que es va pensar.
Correcte. De fet, l'ordinador, quan calcula la trajectòria, abans que calculi la trajectòria, es bategen, sempre els objectes es bategen. Primer es pensa que és un cometa, perquè té com l'estructura d'un cometa, i es bategen en un nom científic. El nom científic porta la C, la lletra C de cometa, l'any del descobriment, 2017, en aquest cas, i una lletra que ara t'explicaré, és una convenció, mira que ens ho fem complicat a vegades les coses, eh? La convenció és que cada quinzena de l'any li dones una lletra, de manera que la primera quinzena de gener és la lletra A, B és la segona quinzena de gener. Bueno, aquí li toca la lletra U, que vol dir la segona quinzena d'octubre, del mes d'octubre, i un número, que és un nombre, que és el nombre d'ordre d'aquella quinzena del descobriment. I aquí li toca el número 1. Era el primer objecte, per tant, descobert la segona quinzena del mes d'octubre del 2017. Això és el C/2017-U-U. U lletra, sí. U número. Vale, perfecte, fins aquí tot bé.
Sí.
Però els cometes, sabem que tenen cues, igual que els gats, i el que fan els cometes és, quan s'acosten al Sol, desprenen gasos i partícules, i això és el que forma les cues dels cometes, que a telescopis molt potents poden detectar aquestes emissions. I, en canvi, en aquest objecte no li detecten cap emissió. I diuen, ah, ens hem equivocat, no és un cometa, és un asteroide. Que són objectes que s'hi assemblen, però són més compactes, sí, i no generen aquestes emissions quan s'escalfen. De manera que li canvien el nom. I conserven tot, menys la C de cometa, que passa a ser una A d'asteroide, no? I ja està. Fins que l'ordinador calcula la trajectòria. I quan calcula la trajectòria se n'adona que aquest objecte és realment extraordinari perquè prové d'un altre sistema estel·lar, prové de fora completament del sistema solar. Vés a saber quants milions d'anys ha estat aquest objecte vagant per l'immensitat de l'espai fins que s'ha acostat al Sol. I això es detecta perquè sabem que totes les òrbites, i m'hem parlat un cop, no són rodones, són elipses. Són aquestes formes com ovalades, no?
Sí.
Com més ovalada és, com més elíptica, com més ovalada és una òrbita, hi ha un valor que s'anomena excentricitat, que és més elevat. Quan aquest valor és zero, ets una rodona perfecta. Però quan ets una mica per sobre de zero, comences a ser deformat, 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 fins al número 1. El número 1 és màxima deformació, que és com una paràbola. Aquest tenia més que 1. Per tant, era el primer objecte que es detectava d'aquesta característica en un valor tan elevat d'excentricitat que indicava que, per tant, no, aquesta elipse no es tancava per l'altra banda, és a dir, que no retornava. És com un braç, un recorregut que té dos braços, un que arriba, passa pel darrere del Sol, torna a sortir disparat i ja no tornarà mai més. És com una U molt oberta, no es tanca per l'altra banda. Això és el que confirmava que l'objecte provenia d'un altre sistema solar completament diferent al nostre.
Que no té òrbita solar, no?
Correcte. I llavors se li va tornar a canviar el nom, ja no era només una A d'asteroide, sí, es va posar número... una I, que vol dir objecte interestel·lar, sí. Número 1, el primer que es descobria, del 2017, 1-1, no? Llavors, això, a nivell científic, a nivell informal, se'l va batejar com Oumuamua, que és una paraula hawaiana que ve a dir com el visitant que ve de molt lluny, perquè l'observatori que el va descobrir està a l'illa de Maui, a Hawaii.
Clar, llavors, en aquest punt, què es va pensar?
Vull dir... Primer, això, és un objecte interestel·lar, el primer, que es detectava. Això ja, des del punt de vista científic, té molta, molta importància.
Sí.
Perquè sabem que n'hi ha d'haver moltíssims, d'aquests objectes, que han d'entrar constantment al sistema solar provenents de l'espai. Però era el primer que detectàvem, de manera que això tenia especial importància. I un munt d'observatoris a la Terra es van posar, lògicament, a observar-lo. La llàstima és que ja el vam enganxar quan marxava. És a dir, el vam detectar quan ja havia passat pel darrere del Sol i ja havia agafat aquesta branca de la U que el portava cap a l'infinit, diguem, cap a no tornar mai. Per tant, teníem molt poc temps per observar-lo. I un batalló de telescopis i d'instruments a la Terra es van posar a observar-lo, i allà és quan van venir algunes de les sorpreses. Primera sorpresa.
Però vols música per les sorpreses?
Posa,
ja veuràs.
Marcianet de Mart, tenia quatre braços i no era ni baixet ni alt.
Bueno, mira.
Va, primera sorpresa. Van veure que hi havia unes fluctuacions a la seva llum.
Sí.
Ara matia una mica més de llum, ara menys. Recordem que no és llum pròpia, és llum reflectida del Sol, com qualsevol altre objecte aquí a fora, però hi havia unes fluctuacions en aquesta llum. I eren unes fluctuacions molt estrambòtiques, molt estranyes, que no corresponien en cap dels fenòmens que normalment expliquem, no? I es va calcular que per poder tenir aquestes oscil·lacions de llum, aquest objecte havia de complir dues condicions alhora. Primera condició, havia de tenir una forma molt allargada, com un cigar. Igual, primet i molt allargat, d'uns 400 metres d'allargada. Això ja no és tan clàssic, no?, dels asteroides o dels cometes. Segona condició, havia de girar, però no normalment, sinó que havia de girar com quan tu tires un bastó a l'aire per la part més llarga.
Val.
Saps que aquest moviment...
Sí, així, circular, però, no?
Circular. tampoc no era un moviment molt clàssic. Aquesta era la primera sorpresa. Però la segona sorpresa és que quan es va veure la seva trajectòria de sortida del Sol, es va observar que anava més de pressa, anava accelerat respecte al que les equacions normals havien de dir. És com si hagués guanyat velocitat. Si hagués estat un cometa i hagués emès, això que dèiem abans, pols a partícules, es podria explicar aquesta acceleració, perquè Newton ens va ensenyar una cosa que es diu acció-reacció, que quan anem a l'escola, a les festes dels nanos, inflem un globus i el globus el deixem anar, el globus se'n va cap endavant perquè l'aire surt cap enrere. Això és l'acció-reacció. Si surten emissions de roques i pols a l'espai, això pot explicar una empenta addicional, no? Com si fes, accelerés aquest objecte, com si fos un motor. Però com que no se li havien detectat emissions, no se sabia explicar per què trons aquest objecte estava accelerant quan marxava del Sol. I així les coses, és quan arriba aquesta hipòtesi extraordinària i una mica rocambolesca d'un astrofísic de la Universitat de Harvard.
I és una hipòtesi trencadora?
Molt trencadora. Aquest astrònom es diu A.B. Loeb. I A.B. el que diu és, crec que això és un tros de ferralla espacial, un tros de nau espacial.
No, i es va desinflar.
Clar, a veure, en aquell moment, tu imagina't, això és una bomba. I a nivell de notícies, tu que et dediques al periodisme, no? Això és directament un terratrèmol. I va ser, jo recordo perfectament, va ser un terratrèmol en què això estava ocupava notícies, et trucaven constantment perquè expliquéssim què volia dir tot això i aquí...
I tu sempre calma.
Sempre prudència. No, calma no et sabria dir perquè l'adrenalina se't dispara. Però la prudència, és dir, escolta'm, anem a veure què hi ha, anem a explicar el que hi ha.
Tu tenies ganes de que fos.
Home, clar, tots tenim ganes d'això, però ja hi ha un sisè sentit, bueno, no sisè sentit, és sentit comú, que et diu que és molt complicat, és molt difícil que això sigui així, que segurament hi ha 18.000 explicacions mundanes que poden explicar això i que no cal anar a buscar la cosa més extraordinària. Això també ho diu un principi de fa segles, que es diu la navalla d'Ockham, que va inventar Guillem d'Ockham, un monjo, que el que va dir, d'alguna manera, és normalment les explicacions més simples acostumen a ser les de debò. No cal anar a buscar coses molt complicades quan n'hi ha de simples que poden explicar allò que tu observes. Això en ciència ho utilitzem molt, es diu navalla d'Ockham. Doncs aquest principi et diu, home, a veure, esperem a veure què. De seguida, la comunitat científica s'hi va posar també a la defensiva, en general. Van dir, escolteu, com podem afirmar això, no? Però A.B. Loeb va seguir insistint. Ell deia que això era un tros de vela solar. Les veles solars les estem provant, de fet, nosaltres.
Què són?
Els humans són igual que les veles d'un vaixell, però només que el vent que les fa moure no és el vent nostre, sinó que és el vent solar. Partícules i radiació que ve del Sol, sobretot radiació, més que partícules, radiació que ve del Sol, que impacta contra unes estructures que són aquestes veles, que són extraordinàriament finetes i molt lleugeres, però amb una superfície enorme, de manera que van agafant impuls a poc, d'una manera progressiva, i creiem que amb aquesta tecnologia podrem arribar, quan la dominem, ara justament l'estem provant, quan la dominem podrem arribar a accelerar naus a fraccions de la velocitat de la llum. A còpia d'això, d'anar capturant cada cop més radiació, i a poc, d'una manera constant, anar accelerant. A.B. Loeb diu, potser això és una vela solar d'una civilització, una societat més avançada, que formava part, aquesta vela solar, d'una nau que, pel que sigui, doncs, es va destruir fa tu vas saber quan, potser fa milions d'anys, que ha vagat per l'univers, a més que gira d'aquesta manera sense control, i que ara han centrat de manera fortuïta al sistema solar i que l'estem detectant. Clar, primera, la comunitat científica va dir, un moment.
Va dir, quin ressò va tenir aquesta...
A nivell de notícies molt, titular a moltíssims llocs, en fi, en vam parlar perquè se n'ha de parlar d'aquestes coses. Jo et dic que també va bé que en parlem perquè ens ajuda a fer divulgació de tot això. Sí, si no hi hagués notícies, estaríem avorridots a casa, no? I en canvi, això et permet explicar cosetes del cel, que sempre va bé. I el que vam fer molts telescopis és tornar a observar cada cop amb més detall i, sobretot, es va intentar detectar emissions electròniques d'aquí. Perquè si realment fos un tros de tecnologia ET, ni que fos d'una nau destruïda ja, però si fos tecnologia, probablement hi hauria instruments electrònics a dins, no?, que es podria igual detectar aquesta presència per emissions que es podrien escapar d'allà, però no se'n va descobrir cap. Entre això i dir, home, encara no hem explorat totes les possibilitats per poder afirmar una cosa tan gruixuda com això, la ciència es va col·locar, ja et dic, molt a la defensiva, i Avi Loeb es va quedar sol, pràcticament sol, defensant aquesta hipòtesi.
Vinga, doncs, si et sembla, anem a les explicacions més mundanes, no?, d'aquest Oumuamua que ens està explicant avui Joan Anton Català. Clar, després de... És que no fa res, jo ara estava mirant, és 2017.
Sí, 2017, no fa gens això. Ja et dic, jo ho recordo molt nítidament, a més...
Jo saps que no ho recordo?
Jo aquell dia sí, no et sabria dir quin dia exactament era que va saltar la notícia, però jo recordo perfectament, jo, la meva rutina...
Què feies?
Mira, la meva rutina la tinc molt clara, perquè normalment quan em llevo la primera cosa que faig és anar-me'n a les fonts americanes per veure les notícies que han sortit durant la nostra nit, els estudis, i piulo per Twitter, en fi, faig un, i em preparo perquè no em truqui un mitjà de comunicació amb una notícia que hagi sortit aquella nit, no?, i que m'enganxi fora de control. No?
Però tu ho fas cada dia, Joan Anton?
Absolutament cada dia. Absolutament cada dia. I després tinc la meva feina, clar, que és anar als mitjans de comunicació, fer, com ara, no?, fer la meva feina, divulgació, tinc la meva empresa, on tinc els meus estudiants, després ja ve el dia a dia. Però primera cosa, abans que esmorzi, això. I recordo aquell dia i dic, a veure quina agenda tinc, i la tenia amb reunions, i vaig dir... Se me n'anirà tot en orris. Efectivament, vaig haver de trucar clients, vaig haver de moure agendes, demanant, explicant, mira, hi ha hagut una notícia extraordinària, abans de que em truquessin els mitjans, eh?
Sí.
Hi ha hagut una notícia extraordinària, segur que hauré d'explicar-la, tindré molta feina durant tot el dia, i a més, m'hauré de documentar molt de tot el que està passant, no? Perquè era un aconteixement que anava creixent, no? I amb els clients que em coneixen, molts clients em coneixen, i m'ho van posar molt fàcil per ajornar reunions i netejar-me el dia. Però recordo que aquella tarda tenia, a més, una conferència que no podia ajornar, i, bueno, no diré aquí, però és igual, un canal de televisió molt conegut català, doncs fins i tot va estar disposat a enviar en aquella conferència
a un equip mòbil. Periodista, perquè...
Sí, a un equip mòbil en càmera i d'allò, perquè poguessin agafar-me unes declaracions, perquè jo no podia deixar aquella... Ho recordo perfectament, un dia estressant, però fins que quasi la matinada. Però, a veure, molt interessant. Va, centrem-nos. Sí. Explicacions mundanes van començar a arribar uns mesos després.
Sí.
I l'explicació bàsicament és que no hi haguem detectat emissió no vol dir que no n'hi hagués. És dir, que no haguéssim detectat partícules i gas que sortia no vol dir que no n'hi hagués, simplement vol dir que no els vam detectar. I van sortir com dues hipòtesis, una d'elles s'ha confirmat, s'ha anat confirmant, jo diria, amb el darrer any d'una manera bastant clara. La primera és que aquest objecte tingués molta composició de nitrogen, el nitrogen gelat, que vol dir nitrogen sòlid, igual com té Plutó. El nostre estimat Plutó també té molt de nitrogen sòlid a la superfície, que quan hagués passat pel costat del Sol aquest nitrogen s'hagués escalfat, hagués sortit cap a l'espai i hagués donat aquesta empenta addicional que no sabíem explicar i que no haguéssim detectat aquesta emissió. Però el segon raonament, que sembla que és el que més volada ha anat agafant, i com et deia l'any passat, jo penso que ja va quedar no comprovat, perquè mai ho podrem estar segurs d'això, però bastant clar, és que s'ha vist que blocs molt grossos de gel, i aquests objectes tenen molt de gel, quan vaguen per l'espai són capaços de capturar emissions, rajos còsmics, que són partícules molt petites que vaguen per l'espai a molta velocitat, són capaces de capturar aquestes partícules, poden entrar desenes de metres dins a la profunditat d'aquells grans blocs de gel i generen gas hidrogen. I aquest gas hidrogen hauria estat el que, escalfat el gel i fos una mica del gel, haurien proporcionat aquest impuls extra a l'objecte. Et deia, no ho podrem saber mai de debò, perquè Oumuamua ja no hi és. Oumuamua ha marxat, no ho sé.
Que bueno que diguis, que hi ha marxat. I no sabem cap a on ha anat.
No.
Bueno, impossible. Bueno.
Sí, sabem la trajectòria que porta, però no la sé i no és rellevant.
Tampoc, sí.
No és rellevant. Vull dir, no porta un destí prefixat, no? La qüestió és que està fora completament de l'abast dels nostres instruments des del mateix 2017. Per tant,
imagina't.
Res a fer. Si l'haguéssim detectat abans, amb el camí de vinguda cap al Sol, l'hauríem pogut observar més i fins i tot no es descartaria haver-hi enviat una nau per poder-lo estudiar més de prop, però aquí ja era impossible. Per tant, mai no podrem saber exactament què era. Però el sentit comú, la navalla d'Ockham i allò que deia Carl Sagan, que afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries, fa pensar que això té explicació mundana. Si més no, penso que una afirmació com aquesta hauria de ser l'última afirmació possible. L'última afirmació possible, quan ja ho haguessis descartat tot. Mentre hi hagi explicacions naturals raonables, no podem afirmar d'una manera tan categòrica que això sigui un objecte ET.
I perdona'm una cosa, el Oumuamua, no sé ni dir-ho.
És
l'únic que s'ha vist o n'hi ha hagut més?
Clar, ara ja se n'ha vist un altre de viatger interestel·lar, que és el Borisov, que ara ja n'hem descobert un altre, el 2019, si no recordo malament, vam descobrir un altre objecte que per la trajectòria venia també de fora del sistema solar. Però en aquest no hi va haver cap mena de sospita aquí. Eibi Loeb ni ningú no va dir que fos una ferralla. Aquest simplement es va detectar que sí, que també provenia d'un altre sistema solar. T'haig de dir que Eibi Loeb no està convençut, encara continua
encara
defensant...
Té.
Sí, encara continua defensant... I estem parlant d'un astrofísic, eh? Vull dir, no estem parlant d'un...
No, exacte, d'una persona que no sigui expert.
Correcte.
Ni... Sí.
Ha escrit un llibre sobre això i s'ha posat com una creuada personal a l'intentar demostrar aquestes coses i té una expedició fins i tot, crec que és a l'oceà Atlàntic, no sé si és l'Atlàntic o el Pacífic, perquè també vol demostrar que un altre objecte que va entrar, aquest de dins del sistema solar, però que va ser un bòlid, allò que comentàvem dels objectes que de vegades entren i fan molta llum i de vegades cauen meteorits que són producte de fragments, doncs ell vol demostrar que un d'aquests meteorits que va caure, ara no recordo quan, potser fa un parell d'anys, també defensa que és un tros de ferralla espacial, ET, i està intentant trobar fragments sota l'oceà d'aquest objecte.
I jo entenc també, Joan Anton, que a la mesura que nosaltres, la nostra tecnologia vagi avançant, anirem detectant més.
Sí, viatgers interestel·lars, ja et dic que n'hi ha d'haver moltíssims, perquè...
Diríem... Fa gràcia quan dius allò de viatgers interestel·lars, però clar...
Clar, són objectes expulsats d'un altre sistema solar, n'hi ha d'haver a patades, que de manera casual entren al nostre sistema solar i després marxen. I alguns han de quedar capturats fins i tot dins. Aquest va marxar perquè anava molt de pressa en aquesta trajectòria en forma d'U oberta, però si hagués anat en una altra velocitat més a poc, segurament la gravetat del Sol l'hagués capturat
i hagués
format part del nostre sistema solar i nosaltres sense saber-ho.
Hi ha un risc que caigui la Terra o no?
No, molt baixíssim. Hi ha molt més risc que caigui un objecte del sistema solar, dels que ja tenim aquí, i tot i això el risc és minúscul. Per tant, no, d'això no ens hem de preocupar. Però la notícia aquesta, a part del rebombori i de tot això, és interessant per reflexionar sobre aquesta possibilitat de que existeixin civilitzacions fora de la Terra. No?
I avui que és el Dia Mundial de l'OVNI.
Avui és el Dia Mundial de l'OVNI? Sí, de debò m'ho dius?
Sí. Quina opinió en tens?
Bueno, ja veus que no sabia ni què era el Dia Mundial de l'OVNI. Això jo penso que ja t'ho dic tot. No sé, a veure, és el que et dic. OVNIs existeixen, sí, objecte volant no identificat, segur que tu n'has vist i jo n'he vist. Coses al cel que no saps què són. Ah, mira aquella llum, ja està. Això és un OVNI, literalment, no? No, homenets verds, no en sé. Però és que és el mateix, apliquem una mica de sentit comú. Bueno. És a dir, primera, les coses s'han de provar. Després, mentre hi hagi explicacions mundanes, per què hem d'anar a buscar la més extraordinària? Quan n'hi ha d'altres molt més simples, no?, que ho poden explicar. I tercera, deixem que els experts ho analitzin. I els experts ja han treballat el fenomen OVNI. Crec que el vam explicar un dia, però si vols un dia li podem dedicar un programa més en profunditat. I els experts que han analitzat aquest fenomen diu que no tenim res en aquest moment que ens faci sospitar que cap d'aquests avistaments dels quals es té registre, no d'aquests que una persona pel carrer diu he vist, no, dels que hi ha registre documentat, cap d'això, d'aquests esdeveniments, fa sospitar que tinguin origen extraterrestre.
Ja sé que ho hem de deixar aquí, però, Joan Anton, és que aquest cap de setmana Marta Harke la tenim enganxadíssima a l'Starliner.
Sí.
I jo li he passat aquesta notícia que, clar, dic, Barry i Sunita, els astronautes, s'han quedat, diu, atrapats a l'espai.
No.
Va, explica'ns-ho.
Cura, no.
Prudència.
Prudència. Sí. No s'han quedat atrapats, no estan atrapats. Recordem, l'Starliner és la nau de Boeing que va dur en aquests dos astronautes, era el primer vol tripulat de Boeing, i els va dur a l'Estació Espacial Internacional. Va arribar bé, es va acoblar bé, i ara aquests dos astronautes estan dins de l'Estació Espacial Internacional amb 7 col·legues més que ja hi eren. Per tant, tenim 9 astronautes a l'Estació Espacial Internacional i estan la mar de bé, amb les seves cosetes, les seves pizzas, etc. Vull dir, les seves festes...
Estan millor que nosaltres.
Probablement amb algunes coses, sí. I en unes visions segurament molt millor que les que tenim nosaltres de la Terra, no? Per tant, no estan atrapats. Estan amb 7 col·legues més allà i poden tornar en el moment en què es decideixi que tornin amb l'Starliner o amb una altra nau. En aquest moment hi ha diverses naus acoblades. Com a mínim n'hi ha 2 més que poden portar tripulants, que són una Soyuz russa i una SpaceX americana. Què passa? Que s'ha detectat algunes averies a la Boeing que en principi no semblen greus, i que es volen analitzar. I, per tant, de moment el que s'està fent és endarrerir la tornada d'aquests dos astronautes.
Sí, perquè estava prevista per, diria, ara ho estic de memòria, el 28 de juny.
Sí, fa molt poquet.
Divendres passat.
Sí, sí, i es va dir, escolta'm, de moment continueu aquí de festa amb els vostres col·legues, teniu festa, no? No cal que torneu a la feina, perquè volem acabar d'analitzar aquestes averies que hi ha hagut amb la nau que està acoblada en allà.
Bueno.
Per tant, escenaris que s'obren, que l'averia sigui més sèria de la que ens sembla, no?, i de la que ens expliquin, que es decideixi que aquests astronautes no poden tornar amb la Starliner de Boeing, tornant en una Soyuz o en una SpaceX. No hi ha cap mena de problema, no estan atrapats enlloc. I després, si poden tornar, tornaran quan la NASA i Boeing decideixin que és segur tornar. Però torno a dir, estan amb 7 col·legues més convivint a l'Estació Espacial Internacional. No hem de patir per aquests astronautes. Seria més perillós detectar les averies quan estan de camí.
Clar.
Però ara estan com a casa. Estan protegits dins l'Estació Espacial.
És el millor lloc per haver detectat ara
mateix
l'averia.
El millor lloc.
Doncs, Joan Anton Català, com sempre, és un goig tenir-te. Gràcies.
A tu.
Astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic. Ja sabeu que els de dimarts toca parlar de ciència amb el Joan Anton i, bueno, ara que passa un minut de 6:15 de la tarda, Joan Anton, que tinguis bona setmana.
Igualment, Mercè.
I marxem cap a publicitat. José, i a la tornada, taula de diàleg, va, per acabar aquest fabricació pròpia d'aquest dimarts.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Bueno, va, no us queixeu. A veure, taula de diàleg, tranquils, perquè avui us hem donat temps.
Vull dir... Sí.
Va, Roser. Roser Padrós, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Què tal?
Bé.
Bueno, recuperada o no? Va, que no t'escoltem.
Ai, perdó.
Que si no ens farà bronca el José.
Sí, sí.
A veure.
No, bé. Ja estem aquí donant guerra.
Ja estàs.
Sí, ja hem fet el precalentament.
Ah, sí?
Sí.
Ara m'expliqueu de què heu parlat.
Sí, la tertúlia ja l'hem fet aquí fora.
Joana Justícia.
Bona tarda. Hola.
Ja l'heu fet aquí fora,
sí,
no?
Sí, ara fem res, la segona part.
Ara està tot dat i beneït.
Sí.
Aleix Cabrera. Tu vens avui especialment...
Eufòric.
Per què?
Si ens acaba de fer
un concert. I no pel concert d'Eufòria, eh? Pel
que hi vau anar? Algú hi va anar al concert d'Eufòria?
No.
Jo estava fent concert en aquell moment.
Dic que vol fer, que
el
vol
de
debò.
Jo si hagués tingut de triar, m'hagués anat amb el de l'Aleix.
Home.
Oh.
Hombre.
Roger, per favor.
Sempre al cor, eh? Directe al cor.
Sí, sí.
Però on vas cantar? A veure, explica'ns això.
Vam cantar amb el Cor Vivace, eh? Vam presentar un projecte que es diu Smile, que el missatge que volíem transmetre a la gent era que sempre hi ha motius per somriure a la vida, no? Que malgrat... I aquí van entrar temes com el Camins de Sopa de Cabra, és a dir, és una cançó que parla de camins que es trenquen, però que n'hi ha de nous després, no? Vam parlar de Wanna Be Starting... Ai, vam cantar Wanna Be Starting del Michael Jackson... moltes més. Cançons sempre amb to positiu i per arrencar el somriure al públic.
I escolta, i quan tornareu a cantar?
Doncs mira, d'aquí 15 dies a Vitòria. Tenim 3 bolos.
Caramba!
Estem molt contents.
Ja estem molt contents. Passem la frontera. Fronteres, això és molt important, eh?
Sí. Flatem un autocar el divendres 13-12.
Sembles el Carles Puigdemont i tot, tu, amb autocars.
Sisplau, enviem un enviat.
Home, Joana.
Fins dilluns.
Amb el Quantum cap a Vitòria.
Sí.
I per això vens tan eufòric.
Clar.
Estàs content.
Molt content. Molt content.
Bueno, ell ja és així, eh? Però
també és veritat.
Sí. No? Però avui hem de parlar de coses serioses.
Sí, ens hem de posar molt seriosos. La veritat és que sí. Però deixeu-me preguntar-li a la Joana, perquè també feia molt que no venia la Joana.
Ara.
Joana.
Jo, és veritat.
On eres?
He faltat perquè estava treballant. He començat a treballar un diari cultural que es diu Cultura B, que això surt dels diaris Línia i el grup Comunicació 21, i he estat, doncs, vaig anar a un acte i la setmana passada el vam presentar aquest diari. Llavors, no estat, perquè, mira, estava aixecant el periodisme d'aquest país, suposo.
Doncs em sembla molt bé. Escolteu, ara sí ho deia l'Aleix. Avui hem de començar parlant d'una cosa molt sèria, perquè és una de les notícies que realment ens va frapar, no sé com dir-ho, que va ser ahir o abans d'ahir, sí. No? Aquestes dues germanes, doncs, que es van suïcidar perquè estaven a punt de ser desnonades. A tot això se li junta que aquesta notícia és... terrible. El preu mitjà del lloguer a Barcelona bat un nou rècord i ja frega, és que, els 1.200 euros del mes.
És vergonyós.
De fet, el 7è trimestre consecutiu que el preu del lloguer a la capital catalana se situa per sobre. Com es pot sostenir aquesta situació? Què ha de passar?
No es pot sostenir.
És impossible.
No es pot. Jo crec que ja no hi ha marxa enrere. No. Ara ja és definitiu. O sigui, ens estan fent fora de la ciutat, sí, totalment.
Sí. Però és que fa molt temps que ho estem veient. És a dir, tu mateixa ho has dit. Puja consecutivament, és a dir, més rere més. Llavors, jo em sap greu dir-ho, però no sé com no estem al carrer cremant contenidors. Ho dic, és que és molt fort. I sobretot les noves generacions, que abans ho dèiem, que la Roser, sempre mira la Joana i diu, ostres, és que jo quan veig la situació en què esteu vosaltres més joves, i realment és greu, és que és molt greu la situació.
És molt interessant el que dieu, clar, sí. Roser, quina mirada, no?, tens tu de ostres...
A mi m'esgarrifa de veure el que està passant. A més, sempre que això ja ho hem reivindicat més d'una vegada aquí, quan es intenta prendre mesures políticament, ja és tard. Perquè, a veure, tirar enrere això, a darrere hi ha moltes conseqüències que són inevitables de poder recuperar i tirar enrere. 1.200 euros. Quin sou cobra un jove? A veure, vosaltres, que sou periodistes i tal.
No
pots permetre'l perquè has de subsistir, has de viure i tal. És impossible. A mi m'horroritza, sincerament. M'horroritza i, no sé, no li veig bona solució per part de qui ha de prendre les mesures.
Jo estic d'acord amb tu, Rosent, que no s'han fet els deures durant molts anys.
Exacte.
És a dir, aquí no podem culpar cap partit en concret.
No, això ve d'antic.
Són molts anys, són dècades de no haver fet els deures, de no haver ser previsors, perquè s'ha de ser previsors amb qüestions d'aquesta mena, és a dir, laborals, d'habitatge, de salut, d'educació... I en tots aquests àmbits, a mi em fa la sensació que no s'han posat mai les piles, no se les acaben de posar, si més no. I anem sempre tard, com a remolc.
Sempre amb tot, eh?
Llavors, què ha de passar? Ho dic, és que se'm posa allò la pell de gallina, perquè què ha de passar?
A veure, Aleix, perdona, estic d'acord amb el que acabes de dir.
Clar.
Jo no sóc revolucionària, però és que arriba un moment de que ho has de ser-ho. Potser sí que s'ha de sortir al carrer i no dir cremar containers, però quasi.
Sí, però també venim de tota una època immensa d'haver sortit del carrer i d'haver-ho cremat tot i no ha servit per res.
Exacte.
I a mi això encara m'ha desgastat més, és a dir... La mobilització la defenso i crec que sempre és important, però també si ara passeu a mi la pilota, a mi em genera molta desesperança, pensant en el meu futur a Barcelona, perquè jo sóc allò barcelonina, orgullosíssima, i m'encantaria poder-me quedar aquí la resta de la meva vida, però almenys una llarga temporada, i poder-me independitzar i no ho veig.
És que és una vergonya no que tinguis possible. De pensar, i tu que ets, sí. que ets 20-anyera, sí. perquè s'ha de dir així, i que ja pensis el teu futur, quins... Home, per favor.
Joana, encara te'n sents orgullosa de Barcelona?
Sí? Molt, sí? Vull dir...
Jo no, jo dic, em sap molt greu. Jo me'n sentia...
Jo m'hi sento.
I per què no et sents orgullós?
Justament per això que dèiem, que ens engega fora la ciutat.
Sí.
És a dir, et sents que t'estan engegant fora, que estan mimant més el turisme, més els grans esdeveniments, alguns lobbies, i els ciutadans, la gent que hi vivim... no se'ns està cuidant.
I és un orgull que a mi em va dies. A mi fa dos dies em queia la cara de vergonya a veure com ens estan venent el Passeig de Gràcia amb el dia de la Fórmula 1 dels pebrots. I ella, aquell dia jo estava molt enfadada. O sigui, anant i tornant de la feina era una vergonya. Pensant, jo m'he d'estar menjant les conseqüències d'estar apretadíssim així al metro perquè quatre estic gaudint de la Fórmula 1 a la meva ciutat. Em va enfadar molt, em va enfadar molt, molt.
Irrita, és que és lògic. És lògic que irriti.
I tu estàs orgullosa de Barcelona, de la teva ciutat?
Avui en dia no. Jo he sigut, a veure, vinc a l'Hospitalet, però és l'àrea metropolitana. Bueno, soc barcelonina, sí, perquè agafa el barcelonès. Ho era, però avui en dia estic molt desenganyada. I em considero una persona optimista, però tal com veig les coses, francament, estic molt, molt, molt indignada.
Jo, perdoneu, o sigui, però sí que és veritat que, és que jo, a vegades penso, les famílies reals, o sigui, reals, ho dic reals, totes són reals, però sí. com es poden permetre viure a Barcelona?
És que és impossible.
O sigui,
impossible.
Perquè una família, no?, que tens, bueno, una quantitat de despeses immenses, que no s'acaben mai, no, Roser? Com pots pagar, no?
Però imagina't, una família...
Posem pel cas, sí.
Una parella, per exemple.
Amb dos fills.
Amb dos, exacte, dos fills,
que és la mitja.
Que viuen de lloguer. Ojo, no han heretat cap pis, viuen de lloguer, han de pagar el lloguer, tenen dos sous normals, bàsics, i els nanos van a les escoles... Tenen
i totes les despeses que
comporten. Que genera l'ensenyament, les extraescolars, que si el casal d'estiu, que clar, dius, tot això realment és insostenible.
És insostenible. I tu crec que, Joana, que ho comentaves una vegada, he pensat tota la raó, perquè...
A veure què vaig dir.
No, però que la teva situació, que la vas explicar, o sigui, tu ara independitzar-te... És que és gairebé impossible.
Sí, de fet, són converses que jo vaig... que començo a tenir amb les meves amistats i estem totes així de dir... Ostres, sí, però quan? És a dir, comencem a tenir les nostres feines, però... Hi ha d'haver uns anys d'estalvi i aquests anys cada vegada s'aniran allargant més i més i a veure si aquest estalvi on ens porta.
I l'estalvi és complicat perquè, per exemple, si et trobes, en el teu cas, jo tinc una cosina que va acabar psicologia, que ha de fer el màster, si ella ara està estalviant per fer un màster... no pot estalviar per un futur, en un futur independitzar-se.
Has d'invertir-ho.
S'encareix l'educació...
I que tot s'endarrereix, perquè tu dius, sí. La Joana deia, ostres, però si jo, no? Que és normal de dir, doncs ja veurà el dia que m'independitzaré, però llavors ja és el quan tindré fills. Perquè, no, és
clar,
vida.
És que tot s'endarrereix. Exacte.
I vull tant.
Sí.
Clar, després es diuen, per què es tenen els fills cada vegada més grans? Bueno, sí. És que potser...
Bueno, i que s'ha de pensar. Més que rep també les conseqüències d'aquests fills, el que els hi aportaràs.
Exacte. Val la pena tenir-los o no? Per ells, per ells.
No,
pensant
ells,
en el seu
ells.
Futur.
Exacte, en el futur.
Quin món els estem deixant.
Exacte.
Fem una cosa. Aquest tema és com deia a l'Aleix, és que podríem estar hores i hores i hores parlant, però bé, i no sé què pot passar. La veritat és que la solució...
És una incògnita d'espaja. Així de clar.
No sé si vosaltres la teniu clara, la solució, eh?
No gens, i de fet, bueno, és que en parlàvem aquí fora, que hi ha un desencís molt gran, i és que més, la Joana ho ha dit, no?, que vam tenir el moviment del 15M, hi havia un moment d'eufòria, de ganes de fer canvis, el suflet d'aquell moment va baixar. Va haver després l'altra onada del procés, no?, que hi havia també als carrers ganes de fer canvis, i bum, va tornar a baixar, llavors... Estem jugant amb emocions i sentiments, no? I potser que parlem d'això, no?
Jo et dic que hi haurà una broma que em fa molta gràcia, que la veig molt per Twitter, que és la pujada d'afiliacions al sindicat de llogateres. Em fa molta gràcia això, i segur que ja està passant.
Sí.
Mira, tu volies parlar d'emocions i sentiments, no? Va, tira. Tothom, la novetat d'Inside Out 2. Roser, t'està escoltant, eh? Què li has dit? A veure, jo t'he escoltat,
eh? Sentint la música, li he dit a l'Aleix que ens ha de cantar perquè té una veu preciosa.
Tu vols cantar en directe?
Clar que sí.
Algun dia podem fer-ho.
I tant. Home,
i tant.
Avui m'ho exigim. Exigim una miqueta,
Voleu un dia fer un karaoke?
Jo no, eh? Jo ja ni tinc ni veu, però ells sí.
La Joana de karaoke.
Vinga, m'apunto el que sigui.
La Roser ens fa els coros.
Però l'Aleix comença.
No,
l'Aleix comença. fem els coros.
Això, la Mercè i jo fem coros.
L'últim dia.
Vinga, va.
L'última setmana.
Vinga. Val?
Quan serà? Sí.
Això va ser l'estiu.
Mira, mitjans de juliol.
Ah, fantàstic.
Val, val, vale, sí? Despedida.
Ens ho preparem.
Doncs, fem-ho. Però justament us volia parlar de... Que l'heu vist, la pel·lícula?
Sí,
que
l'heu vist.
Encara la tinc a la llista de les primeres.
Inside Out. Sí, jo he fet els deures, sense saber que avui parlaríem d'això.
I què, a veure, què heu vist?
Em va agradar molt, em va agradar molt. I vaig anar divendres passat i em va semblar preciosa. He de dir que jo quasi ni recordava la primera, però... No vaig repassar-m'ho, però trobo que té tant de sentit aquesta segona, la incorporació d'aquestes noves emocions, tot aquest el pes de l'ansietat. He de dir també que em va preocupar que la protagonista, la nena, té 13 anys, no és cap mena de spoiler, el que diré, té 13 anys i se li menja per dins l'ansietat i jo vaig sortir al cine pensant, ostres...
Pobre noia.
Realment, o sigui, és reflexe de la realitat.
Del
però,
que passa.
Del que passa, però...
Que és fort, sí.
Però, saps, jo pensava, ostres, jo amb 13 anys crec, no recordo aquesta angoixa que sent la protagonista, però està molt ben feta tota la trama d'això, d'aquestes quatre emocions noves, l'ansietat, l'enveja, la vergonya, l'enuig, està molt bé, crec que... Ai, perdó, la mandra, sí. Està molt bé, és simpatiquíssima, l'humor és molt intel·ligent, jo vaig riure moltíssimes vegades, la música és preciosa, està molt bé i jo crec que fa pensar a tothom, a petits i grans, i t'hi veus.
T'ha agradat més aquesta o la primera?
Aquesta.
Això que diuen que segones parts mai són millors, però en aquest cas és al revés.
Però clar, calia la primera per presentar una mica la dinàmica de la pel·lícula.
Sí, crec que encara arrodoneix més el perfil complet del que és l'adolescència.
Tot i així, jo no sóc expert en psicologia ni en res, però és que quan vaig veure les noves, ells diuen emocions, que s'han incorporat, pensava, no crec que siguin emocions. Dic, vaig a remenar una mica i he trobat...
Com és?
No, perquè he pensat...
Jo dubtava, vaig dir...
Sí.
És una emoció registrada.
I he trobat que un tal Paul Ekman i col·laboradors van proposar uns patrons d'emocions bàsiques que són la sorpresa, el fàstic, que hi és, la tristesa, l'ira, també hi és, la por i l'alegria, felicitat, que també era la primera aquesta, no?
Sí, joy.
I de fet, tu et pares a pensar i dius... La vergonya en si no és ben bé una emoció, sinó que és una reacció personal que combina emocions. I l'ansietat, per mi, és una situació patològica. L'ansietat és patològica.
Cert.
Sí.
I que està molt bé qui sigui, eh? Penso que és molt important que li diguin emoció, si volen, però que es parli d'ansietat en una pel·lícula. Home. I, a més, amb nanos, quan s'està veient que cada cop n'hi ha més.
És que és
el
que deia la Joana. És necessari. Vull dir, deia la Joana, ostres, és que et al·lucines que amb 13 anys, no? Com... Que jo no l'he vist, però tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, no? Com ho expliquen i com et fas no, la idea de com neix aquesta ansietat amb una nena de 13 anys.
Sí, o sigui, també... El tema és que tot ve arran d'una competició esportiva, o sigui, de com la noia...
Tracten xarxes socials?
No. I, de fet, no, i m'agrada, que no hi hagi tema de mòbils i xarxes socials, vull dir... Que jo crec que aquest, no sé, aquest també el tinc molt suat allà, potser, aquest tema. O sigui, m'agrada que la preocupació sigui a través d'una cosa com és... amb les amistats,
la vida normal,
la relació amb pares, vull dir que això ja dona feina, no tot el que passa al mòbil, que també, sens dubte, però m'agrada que tot surti això d'una noia que l'han apuntat a una acadèmia, bueno, un casal d'estiu, i com tot el que genera allà a nivell humà. Trobo que està molt bé i tots ens hi podem veure molt reflectits.
Teniu ganes d'anar-la a veure.
Sí, a més...
I després analitzar-la.
No, jo sóc molt seguidor de tot el que ha anat fent Pixar i m'agrada molt. Ja sé que toquen temes amb Soul, per exemple, recordeu aquella que parlava de l'ànima, no?
Sí,
reconec que a vegades són complexes, els més petits. I ja va bé que els nanos vagin acompanyats al cine perquè al final dona peu a parlar a casa d'aquestes coses.
I tant, evidentment.
I és interessant, amb Soul podíem parlar de la mort i aquí poden parlar justament d'això, l'ansietat, la por, la vergonya.
Mireu, passen 3 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda. Jo hi ha un tema, ja sé que ara parlarem d'altres temes, de vacances, de Tarragona, que ha inaugurat a la platja del Miracle, que crec que és la llarga, no sé si... No? És la platja llarga de Tarragona, que hi podran anar gossos, però és que hi ha aquest tema de la crisi Esquerra. Ja sé que ara fem un gir de guió important, però...
Un altre motiu de desencís. Suma el desencís, això.
Recordem als oients, crisi Esquerra amb els cartells que atacaven els Maragall, amb l'Alzheimer, ha provocat aquesta nova guerra interna dins del partit. Cada cop són més les veus que demanen que s'assumeixin responsabilitats.
Mercè, puc afegir una cosa? No només la família Maragall. Atacava el col·lectiu i a les famílies de persones afectades amb Alzheimer. Totalment estigmatitzava aquest col·lectiu Perquè, si no recordo malament, el cartell deia l'Alzheimer fora de Barcelona.
Fora l'Alzheimer de Barcelona.
Em sembla tan flagrant... No, desencertat és que em sembla poc, l'adjectiu, desencertat.
No,
insultant.
No, sí, fa moltíssima pena. Jo m'he llegit part, per no, bueno, sí, tot el reportatge, l'investigació de l'Ara.
Exacte, això s'ha de dir, és una notícia que ho va treure, una peça que va treure el diari Ara.
Que, déu-n'hi-do, si també, ara així com...
I encara no s'ha acabat, eh? Ostres. Sembla ser que encara estan estirant del fil.
Sí, eh? Val, ja, però no, realment...
I com ho resumiria, Joana? O sigui...
Vale, som-hi. A veure, tot això remunta a plena precampanya de les eleccions municipals. Tot això ve d'una trama, un sistema empresarial que ha creat la pròpia cúpula d'Esquerra Republicana, que l'han batejat com la B i també els nens. És que tot això se li posi el nom de els nens, és que ja a mi em posa els nervis. I, vale, a veure si us ho puc explicar bé. Jo aquí m'he fet una mica de punts. Dos als dirigents polítics de l'àmbit de la comunicació d'Esquerra Republicana, tot això ve del món del sector del Departament de Comunicació, estaven al corrent de tota aquesta... aquest entramat que s'havia creat. De fet, vull dir, el diari Ara diu els noms, eh? Sergi Sabrià, que és l'actual viceconseller del govern, i Marc Colomer. I això, doncs, dins de la cúpula, dins del Departament de Comunicació, s'havia organitzat a través d'una empresa de màrqueting, s'havia encarregat la difusió d'aquests cartells. Llavors aquí hi havia tot un entramat de gent implicada i les persones que els havien d'anar a encartellar són tres joves, tres nois d'Igualada, vintanyeros, com jo, com dèiem abans, i que aquesta gent, aquests tres nois, se'ls va arribar a investigar, es va arribar a saber qui eren, però en aquell moment no se'ls vinculava amb cap partit, no se sabia que tot això formava part de l'entramat d'Esquerra Republicana i d'aquesta empresa. I Ernest Maragall ho denuncia el gener d'aquest any, se n'assabenta tot plegat el gener del 24. Pel que tinc entès, potser també tu m'ho pots acabar de corregir, crec que... O sigui, ell acaba decidint que arxiva el cas perquè veu la immensitat de tot això i decideix arxivar-ho, i ara... passats, doncs, 7 mesos, l'Ara ho ha destapat tot plegat. I això, llavors, doncs, era amb aquest lema, de fora l'Alzheimer de Barcelona, era una campanya, unes imatges, que en aquell moment... Doncs, això,
Joana, però ho arxiva per no afectar el partit.
Exacte.
De portes en fora.
Sí.
O sigui, fins a aquest punt és...
ell és conseqüent...
Sí, però fins a aquest punt posa per davant el partit que la pròpia, diria, dignitat i la família.
Sí, t'hauria de buscar la frase exacta tal com m'ho he llegit, però jo ho he entès primer com una protecció primer personal que feia Ernest Maragall
cap al partit, la seva intimitat,
sí, sí. I dir, no vull formar part de...
Totalment d'acord, és que això és un circ. Estic esgarrifada, vull dir, fins a quin punt hem arribat.
Fa pena, també.
Clar, és que és un horror.
Decep moltíssim, molt.
I per la mort de... Bueno, no ho sé, mira que hi ha... és que, en sèrio, o sigui, l'equip de comunicació es pot comunicar d'una altra manera? És que no... Bueno, jo és que no m'hi cap al cap,
I les formes,
o sigui,
també, no?
Clar,
i el consentiment.
Com s'arriba a pensar una campanya, si se li pot dir campanya, d'aquesta...
Sí, i a més, he llegit que ja havien fet altres impactes d'aquest estil, és a dir, ja en el reportatge està ben explicat, eh? O sigui, la que ha transcendit més ha sigut aquests cartells que criticaven els dos germans, els Maragall, però prèviament també hi havia hagut van enviar uns mariachis, fa molta gràcia.
Sí, els mariachis.
Hi havia uns mariachis de la seu de Junts. Aquí, esclar, això ens remuntem al setembre del 2022, amb la destitució del Puigneró, bé, amb tot aquest moment. Vull dir que ja hi ha hagut aquestes accions que tot quedava, doncs, encobert amb aquests contractes, amb aquests serveis que acaben canalitzant-se amb temes d'això, de
interns,
interns, sí. I de campanyes...
La mala maró que ja hi havia entre uns, sí, i els altres.
Exacte.
I ara, al final, les coses mal fetes sempre surten.
Mira, doncs, amb aquesta frase de la Roser, va, ataquem, jo crec que és el darrer tema que podrem fer avui, perquè feu cara ja una mica de vacances, eh?
Una mica.
Tant de bo, tant de bo.
En calen, no? Encara, en fan falta.
Vinga, va. Va, abans de que passi... Bueno, primer de passar el karaoke de la taula de diàleg del Fabricació. Un karaoke de fabricació pròpia.
I arribarem, arribarem.
A l'Institut Triat, pensa en les cançons, eh?
Pensem, pensem.
Quina que tens al cap alguna o què?
No, encara no, encara no.
No tens un bon repertori.
Però si n'acabes de cantar una aquí, només en te l'estudi, a bé Maria.
Jo que no la cantaré. No, no sóc fan, precisament.
Però n'hi ha alguna que se't toqui millor o no?
Alguna farem. Mira, l'altre dia vam fer Feeling Good.
Mira.
Que la canta el Bublé i molts altres.
I com sona aquesta cançó?
Bird flying high, you know what I mean. Sun in the sky, you know what I mean. Breeze drifting on by, that's what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Bravo!
Has aconseguit, al final, punyetera.
Escolta, bueno, l'hem de fer el karaoke igualment, eh?
Sí, sí, tant.
Sí, tant, jo no hi cantaré,
eh? Jo de coro, eh? Simplement.
No, molt bé, però aquesta cançó és complicadeta, eh?
Tant.
Molt xula, per això.
És molt xula.
És molt agraïda.
És d'energia. Sí. Bueno, va, què fareu? Perquè jo us explico això de les vacances, perquè s'han encarit, perquè ha pujat el preu dels allotjaments. De, bueno, és que ha pujat el preu de tot.
Que no puja.
Dels
que no
vols,
puja.
Que no puja.
Baixa l'oli.
Baixa.
Ja ho veurem. Sí. Ja ho veurem.
Amb això estic d'acord amb
tu. Li treuen l'IVA, però els productors no perdran.
No,
ja us ho dic ara.
Al contrari.
Home, no.
Bueno, i què?
Fent la ironia.
Això sí que és veritat que... jo no sé com arribaran els turistes a Catalunya, eh? Per això que cada vegada, ja sabeu que com estem en aquest nivell...
Com arribaran? I n'arribaran més, eh? I més.
Sí. El com no és el problema.
Exacte. Arribaran quan nosaltres marxem. Clar, és una balança, al final.
No, no, totalment. Vosaltres teniu algun lloc d'estiu? Com que heu teniu pensat alguna cosa? Teniu alguna cosa a comprar? Ui,
la
Joana.
Ha fet uns ullets.
Bueno, ja, és que ja li toca, pobra. És que...
Mira, la primera... Jo ara treballaré fins a finals de juliol i els primers dies d'agost aniré a l'Escala. Tenim costum d'anar-hi i m'agrada molt. M'ho passo molt bé, és preciós.
I la puges o la baixes?
Què vols dir?
És broma. Ah,
I la Roser...
He trigat 3 segons
en reaccionar, clar. És molt irònic, molt maco.
Ha estat horrorosa, aquesta broma.
Pujo que
no,
de gomet vermell, com a mínim.
Escolta,
entre que arribo a aquesta ràdio i cada dia se'm fa una broma amb el meu nom,
Clar, tens sort de la Roser, Joan. I tu tens, tu, aquí t'aprofites que tens a la Roser, aquí, que la Roser t'ho riu tot, perquè ja...
És que ens retrementem.
Exacte.
Separa'ls,
ja.
És igual, però tenim complicitat amb la mirada.
Si la Roser i jo haguéssim compartit aula a l'escola, a l'EGB, seríem terribles.
Us heu d'anar junts de vacances.
Aniríeu junts de vacances? Què diu la Joana?
Sí, per què no?
I tant.
Jo sí, jo m'adapto, eh? I amb ell crec que ho passaríem bé. Perquè ens adaptem.
Els dos us adapteu molt bé.
Sí.
Bueno, nois, teniu 30 segons per dir-nos a on aniríeu de vacances, si voleu.
Jo, Barcelona City.
Bueno.
Sí, jo, mira, agost, Setmana Santa i Nadal, a la ciutat.
Fantàstic.
Jo faré molt Barcelona City, però me'n vaig de tres dies de vols a Vitòria, que jo agafo com una mica vacances, i després també faré a la Vall de Boí una setmaneta, perquè tinc moltes ganes, no la conec.
Vaig estar-hi,
mereix la pena.
No, no, i tinc ganes de trepitjar natura.
Doncs mira, natura.
I respirar aire pur.
Diem adéu avui al programa, a l'Aleix Cabrera, la Roser Pedrós i a la Joana Justícia. Moltes gràcies, taula de diàleg.
Gràcies.
Bona tarda a tothom.
Vinga, va, i ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi cada dia. Una vegada més. Gràcies.